al matí de Ràdio Sabadell. El cub blanc.
Esculpeixen el marbre, el ferro, la pedra, el vidre, la fusta i qualsevol altra matèria que passi per les seves mans. Són dones i són escultores, artistes actuals que reivindiquen amb la seva mirada, amb la seva ànima i també amb les seves idees, que es converteixen en dimensions, en formes, en perspectiva i en objecte observat. Dones, escultores, artistes que es fan un lloc a la història de l'art, a un sector àmpliament masculinitzat. I avui en volem parlar, com sempre fem, al Cub Blanc, amb la Rosa Dopazo Sanjei. Bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia, Raquel.
Molt bé, a veure, la setmana passada vam reivindicar doncs, el paper de les dones escultores, massa sovint doncs, artistes silenciades i poc afortunades a la història de l'art, i aquesta setmana vens amb un objectiu claríssim, no? Parlar de 8 propostes diferents d'escultores.
Sí, i no, les has vist, eh?
Sí, sí, sí. Jo sí, els nostres oients, evidentment, no les poden veure.
No, el que jo els recomanaria és que un cop donem nosaltres els noms d'algunes, facin una ullada i se n'adonaran de que els hi presentem 8 propostes. El 8 era un nombre simbòlic perquè, recordant el 8 de març, eh? Però és la idea de 3 vies d'apropament a l'art, que són la més cerebral, més, diguem, abstracta, la més sensible, emotiva, que seria la via del cor, i després l'altra, que moltes vegades ens oblidem, que és la via sensorial. Llavors, hi ha un tipus d'escultura que ens entra justament per l'aspecte més tàctil, de sensacions que ens dona, i són aquestes 8 propostes omplen aquestes 3 vies d'entrada que en definitiva fan pensar a qui les mira per què m'està agradant o desagradant allò que veig.
Molt interessant. De fet, hem de dir, Rosa, que doncs, tu vas proposar doncs, aquest joc, no?, als teus alumnes del Seminari d'Art. Explica'ns això.
Exacte. Mira, és una mena de joc que els vaig fer perquè per trencar una miqueta la idea de anem a una classe, entre cometes, i escoltem el que ens han de dir. No, eh? És a dir, les persones que miren art han de perdre una mica la por en aquesta mirada i han d'entendre el per què els agrada o no, fora del que pugui dir la crítica especialitzada, no? És una de les coses que sents més. No és que jo no hi entenc o sí hi entenc. Moltes vegades no es tracta d'això. I es tracta a la vegada de, a l'hora que tu veus un objecte que està fora de tu, ser capaç de fer la volta completa i entrar al teu interior i entendre el per què allò t'ha agradat o t'ha deixat d'agradar. I per tant, explorar-te tu mateix. Fixa't que, per exemple, jo en aquí ha sigut curiós perquè a l'hora de dir, bueno, vosaltres trieu i a partir de la vostra tria farem la classe. Llavors, és curiós perquè tries que van sortir primer van ser la número 3, el número 5, que perquè els oients sàpiguen, seria la Valeria Dida i la Nadie Bouart. Són dos escultores franceses, les dues són franceses, i la primera és, diríem que qui la veiés dirà, esclar, perquè és molt femenina. En realitat, Valeria Dida realment és potser la que fa una temàtica més femenina de totes, perquè del que està tractant és del pas dolorós i difícil de la infantesa a l'adolescència cap a la maduresa, eh? Però passant per aquest període tan difícil que és l'adolescència, que en les nenes comporta un canvi de cos, un canvi corporal, per preparar aquest cos per la futura maternitat. I, per tant, Això vol dir, veig com el meu cos canvia i el canviar és percebut per part d'algunes nenes com una deformació. No l'acabo d'entendre i, per tant, no l'acabo d'acceptar. Per tant, és una escultora que jo diria, en aquest sentit, sentint-se en un tema una mica difícil, que és l'anorèxia, per exemple. I aquesta por que genera, aquesta angoixa que generen les nenes, aquest canvi corporal del seu propi cos, del cos femení, sobretot, l'eixamplament de les caderes. I llavors hi ha un altre tema que tracta també, que és el del cabell, i tota la càrrega que comporta aquest cabell amb referència, per exemple, a la fertilitat. Gairebé que et posa en el món de les deesses mare més primitives. És una, a veure, és una mané, és una temàtica i una manera de fer molt, molt, molt curiosa, i al mateix temps et fa pensar, perquè aquesta senyora que està fent això es guanya la vida i apareix en el món de l'art com a dibuixant de dibuixos animats, de còmics. Per tant, un món que, en definitiva, pràcticament no té res a veure, O almenys jo no lligava en un principi. És molt curiós. Jo recomano que us endinseu en aquest nom, Valeria Dida, les petites donetes assegudes. El fet de seure, l'element sedentari pròpiament femení. Llavors, en aquest sentit, sí que hi hauria, algú podria dir, una temàtica realment purament femenina i molt, 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 molt femenina en aquest sentit.
La
I
veritat és
fixa't
que
que
és
té...
brutal i a més també voldria que ens expliquessis a més el material, clar, perquè està feta amb bronze, no? Que això també, vulguis que no. O
Sí, el que passa que el
sigui que
bronze que...
semblen dones
Espera.
molt fràgils, no? Delicades i en canvi doncs el material és...
Hi ha bronze i hi ha fang,
Ah, val.
però el treball previ és modelat. Per tant, fixa't que aquest treball amb les mans, amb el tocar,
Sí.
hi és. I llavors, clar, en aquest sentit també hi hauria algú que diria: ah, clar, és molt propi, el modelat és més propi de les senyores, vale? És més habitual amb elles. Fixa't que en aquest sentit, en el sentit de com treballen i què treballen, és molt curiós el cas de la Nadia Buart. Jo, quan vaig passar imatges d'aquesta senyora, vaig fer la selecció prèvia. Llavors, hi havia una sèrie d'imatges que representaven totes elles, mida natural, nens desvalguts, molts d'ells africans, amb una representació de la indumentària, de la vestimenta, que fa pensar en la pobresa, combinats moltes vegades amb animalons, en un entorn molt natural, que dona una imatge com molt figurativa, i clar, via cor, et porten cap a la tendresa, igual que les imatges de les anteriors, les protegiries d'alguna manera. I aquesta mateixa senyora fa un canvi espectacular, i es dedica a treballar tota mena de materials, des de fil ferro, fins a terracotes, combina, per exemple, fa figuretes en les que combina pastilles de letós antigues amb tal, i crea uns personatges plens d'humor. O sigui, et transporta en un món superimaginari, i clar, i en l'entrevista que li fan, per exemple, li pregunta: bueno, però tot això d'on surt, aquests personatges, aquestes menes d'andròmines, on és? I ella contesta d'una manera molt divertida: no, tot ho tinc a dintre el cap. I quan vas començar a crear? Diu: no, vaig començar a crear des de pràcticament que vaig néixer. És a dir, era una nena d'aquelles que agafava totes les coses que tenia a mà i començava a crear coses amb elles. Llavors, pensa que crea uns éssers raríssims, ja et dic, amb filferros, amb pastilletes, amb capsetes de pastilles de la tos, amb el que va trobant pel món, i genera unes imatges plenes d'humor, plenes d'humor. Per exemple, un ésser que va pel mar i al mateix temps que va prenent oxigen es va inflant. I li pregunten, fixa't, per entendre aquesta senyora i com és, li pregunten: escolta, i quin és el teu somni? I ella diu: quin és el meu somni? poder continuar creant com si fos una nena. És a dir, no perdre mai la nena que tinc a dins.
Aquesta
I això ho trobo.
curiositat innata, no? I aquesta capacitat de
Exacte.
reinventar-se,
I
d'adaptar-se, de
aquesta
crear.
capacitat, exacte, i aquesta capacitat de passar-s'ho bé, saps? És a dir, què vull? Passar-m'ho bé, perquè no necessito gaire cosa. És a dir, si tu te'n recordes quan eres petita, jo m'estic recordant de quan era petita, bueno, encara ara, que trobaves, jo què sé, un palet per terra, o una fulleta del que sigui, un paper, el que sigui, un tros d'una boleta, i amb allò creaves coses, encara que fos amb la imaginació. Vale? Imaginaves històries, et feies... És a dir, tot aquest món de la infantesa fantàstica que és capaç de viure dues realitats alhora, la realitat que està veient el seu entorn i la creada pel seu cap, això és el que té aquesta senyora. I aquesta capacitat és fantàstica. En canvi, fixa't que hi ha altres propostes, com per exemple, que també han sortit, com per exemple la número 8, que és la Rafaela Pareja, o la número 2, que és la Isobel Egan, que són propostes que la gent te les diu gairebé com dient em disculpo, no sé per què m'agraden, però m'agraden.
Per què? Com són? A veure.
Perquè, saps per què els agraden? Per com són justament. És a dir, són imatges, que són treballs que es fan amb porcellana. Llavors, clar, és absolutament fantàstic veure la llum, l'incidir amb la porcellana, aquesta blancor, aquesta estranya... o sigui, són peces, la d'una molt geomètriques, la d'Isobel Egan, són peces molt geomètriques, molt gairebé com mandales que et porten cap a un centre, o com a figures que generen una quadrícula o un conjunt o una triangulació, treballen només amb aquestes estructures purament geomètriques i amb la porcellana blanca, que, per cert, ella, a l'hora de crear, barreja amb fils de nylon per donar més consistència. Llavors, clar, aquesta noia, al darrere, és dublinesa, al darrere, i té tot un treball de pensaments, és a dir, es basa en teories arquitectòniques, en teories de psicologia i també amb la poètica de Gaston Bachelard. Però a l'hora de presentar-t'ho, el que t'arriba a tu és aquell tacte suau, t'arriba a través del sentit. Vale? El visualitzar allò et genera plaer. Tan senzill com això. Si t'agraden, perquè et fan sentir bé. I l'altra,
Això m'agrada, eh? I tornes a la idea del principi, que a vegades no cal donar-li més voltes, no? Que ja està, t'agrada i punt, no? Gaudeixes de mirar aquella obra i ja està. No, no,
I
no
ja
has de trobar el
està.
sentit.
I de veure que allò et genera un plaer, simplement. Per què t'agrada l'art? Pues perquè et fa sentir bé, perquè... Uau, perquè se t'eixampla l'ànima. I fixa't que l'altra és la Rafaela Pareja, que també treballa porcellana, i que és curiós, mira com ens ha canviat el tema del coronavirus, és curiosíssim, perquè fixa't que fa unes escultures, unes ceràmiques, si tu vols, que aparentment donen la sensació d'éssers, com què et diria jo, per exemple, agrupacions cel·lulars, pol·len, per exemple, petites masses. Imagina't, no sé si tu has vist mai, per exemple, quan dones la volta a les falgueres que surten aquelles micro, allò tan groc enmig d'aquella fulla verda.
Sí, sí,
Bé,
sí.
vale? Faríem pensar en això. Actualment la gent se'm quedava i em deia, ai, Rosa, potser és... Dic, no, no és el coronavirus. Però mira com ens ha canviat, que ja veiem coses. Doncs bé, aquesta senyora també treballa amb porcellana, la barreja amb Porexpan, amb paper, i genera espais de buit. Llavors, clar, juga amb el buit i el ple, amb aquesta llum i amb aquesta ombra. I una altra cosa, com que jo no els hi dic les mides, la gent deixo que corri la imaginació. Com us les imagineu, grans o petites? I potser, si les busquen, es duran una sorpresa. Clar, estem bastant acostumats a... La tendència és, si allò que trobem és gran, és una escultura, Si allò que trobem és petit, ho classifiquem en un altre cantó. Potser que comencéssim a esborrar aquestes línies divisòries entre el que és les arts menors i les grans arts. Vale.
Totalment, totalment. I tenim moltes altres dones encara, d'aquestes vuit que ens
Exacte.
volia reivindicar, que ens queden 10 minutets. A veure, per exemple, la Mar Solís, què ens diries?
Ah, exacte. Fixa't que la Mar Solís, juntament amb la Isabel Miramontes, ens arriba per l'altra via. És a dir, ens arriba per la via del cap, del cervell. Són escultores. La Mar Solís clarament treballa l'abstracció, treballa línies, elipses, té unes peces enormes, sobretot muntatges escultòrics a gran escala, però que et fan pensar en la bellesa des d'un punt de vista molt matemàtic. La bellesa és ritme, és harmonia, i el ritme i l'harmonia es genera a partir de les matemàtiques, eh? Llavors, ella es basa en una cosa molt, molt científica que va descobrir. Són investigadores de la ciència, que és el que ella diu el principi de la incertesa. I el principi de la incertesa, que és un aspecte físic, fa que ella se n'adoni de que l'espectador, alhora que observa l'obra, la va modificant. En aquest sentit, l'escultura va molt bé. Tu et col·loques davant d'un quadre i te
Sí.
l'has de mirar des de... Pots variar una miqueta, però tens dues dimensions de l'espai. En una escultura a la qual tu pots donar la volta i pots anar al ritme que vulguis, aquella escultura t'anirà canviant a mesura que tu la vagis mirant. Doncs això és fantàstic. I a la vegada, fixa't que genera un diàleg magnífic entre el que és l'escultura en si, per tant la matèria, i el que és les ombres que projecten aquestes escultures a l'incidir sobre elles la llum. Llavors,
Clar, llavors és un joc encara, contemplar-les, m'imagino.
magnífic. Mira, té un muntatge que el va fer al Pavelló Villanueva de Madrid, que és una autèntica meravella. Treballa amb metall, però també treballa amb fusta, eh? I llavors treballa el que és la natura, però arribes des d'un punt de vista molt cerebral, encara que tu no te n'adonis. Però el que t'està criant és aquesta capacitat que té la ment, el cervell, d'adonar-se'n de la bellesa. I l'altra també és molt interessant, el que seria la Isabel Miramontes, perquè aquesta senyora treballa a partir d'un principi de la psicologia de la Gestalt, que és el fet de que nosaltres tendim a completar una
Una part que
forma que
falta.
està incompleta, vale? Llavors ella et genera una sèrie de figures en les quals va creant uns buits i tu automàticament allò ho omples, eh? Treballa molt sobre el concepte d'humanitat, que és allò que ens fa humans. Doncs, i té una de les obres, que és Moebius, que es basa en aquesta cinta de Moebius, i et fa pensar, bueno, clar, nosaltres tenim algo que ens fa humans, que és la columna vertebral, que ens impedeix retorçar-nos com si fóssim aquesta cinta de
Totalment.
Moebius, eh? Però aquesta mateixa capacitat de ser humans ens porta cap al món de l'art, ens porta cap a l'espiritualitat, i és a través de la música, a través de l'art, a través jo què sé, de la dansa, o fins i tot, jo et diria, de la gimnàstica rítmica, que transcendim la possibilitat d'aquesta columna i que arribem a la corba i, per tant, ens n'anem cap a altres mons que van més enllà de l'humà. Però que totes dues arriben a aquestes figures via ciència. I per tant, novament, tu deies, què reivindiques? Doncs mira, una de les coses que reivindico és que s'esborrin les barreres entre lletres i ciències.
M'encanta aquesta idea.
S'esborrin, eh? Fixa't, i que sobretot també s'esborrin les barreres de dir, no, les nenes lletres, els nens ciències, això s'ha d'esborrar, perquè...
Perquè avui estàs demostrant, no?, que totes dues mirades es complementen, s'enriqueixen, no?
Clar, i fixa't que n'he de dir dues més, que són l'Andina Oliva, que també els hi vaig posar, I
La
quina?
Fernanda.
I la Fernanda Cerda, que també són molt interessants, em van dir, sí, Rosa, el que passa que, clar, havien de triar i triaven, finalment van sortir aquestes. Però també presenten propostes interessantíssimes i un repte que podríem fer a les persones. A quina de les tres vies us sembla que encaixarien aquestes dues figures que hem dit, Ondina Oliva i Fernanda Cerda? Jo recordo que o sigui, les coses ens entren a través d'aquestes vies, que una és el cap, el cervell, la via més intel·lectiva, l'altra seria més la via del cor, de les emocions, i l'altra seria més la via sensitiva, la via de les sensacions, la via sensorial. Doncs, depèn de com siguem nosaltres, ens entrarà més per un cantó o per un altre i ens agradarà més.
I sempre és així? Sempre ens entrarà d'una manera o una altra segons com som nosaltres?
Jo penso que, mira, a mi, per exemple, em van dir, i a tu quina? Dic, a mi totes aquestes que us he triat, perquè normalment m'entren pels tres cantons. No
Clar, és
sé.
que per això
Ara,
deia que segons,
jo
o fins i tot segons
suposo...
el moment, no? Hi ha moments a la
Ah,
vida que et
exacte.
trobes més emocional o més sensitiva.
Ah, exacte. Jo crec que, a veure, el cap, la pell i el cor, totes formen part del nostre cos. Per tant, si hem dit abans esborrem barreres, doncs esborrem-les, Vull dir, sí que és cert que hi ha persona que es nota molt més predominant d'una d'aquestes bandes, però... I fixa't que és curiós, perquè moltes d'elles treballen, són multifacetes. És a dir, tens, per exemple, la Nadia Boart, que té aquesta vessant molt més figurativa, etc, i que després se'n va cap a un cantó que no té res a veure. O tens, per exemple, la Valeria Dida, que tu mires els dibuixos que fa per les pel·lícules d'animació i mires les escultures i treballen temàtiques diferents i les aborden des de punts de vista diferents. Doncs una de les coses que crida més l'atenció és aquest... Són polifacètiques. Perquè nosaltres, com a éssers humans, també som polièdrics. Som diamants, amb moltes cares.
Que bonic
Clar.
això, que poètic, eh? A les 12 del matí.
Clar, tu fixa't que tu tens multitud de cares en tots els teus moments del dia, i per tant reflectim també, un diamant no només rep la llum, sinó que la reflecteix, reflectim també molts aspectes diferents de nosaltres mateixos. El bo de l'art és que ens ajuda a descobrir-los. Clar.
I tu ens ajudes sempre, eh? A descobrir, doncs,
Tu
a
ho fas molt bé. Jo,
nosaltres també.
amb aquesta, no sé si hi ha la
Ens
possibilitat de
queden
que
20
els...
segons. 20 segons
Vine.
ens queden.
Doncs no sé si hi ha la possibilitat de que els oients us facin arribar quina proposta els ha agradat més, però si és, que la facin arribar.
Doncs mira, em sembla una idea encertada fer doncs, aquesta mena de joc als nostres oients, quan compartim doncs, el podcast, el que farem és això, doncs, a posar
Bueno,
aquesta
què dius?
pregunta i a veure la gent què és el que respon.
A veure què responen,
Doncs, Rosa, ens retrobem doncs, d'aquí uns 15 dies, més o menys. La propera setmana ens
Molt bé.
convidarem al Gerard Torres Sant Martí, que també doncs, estrenen exposició a l'Acadèmia Belles Arts i llavors doncs, ja tornarem a parlar. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes
Cuida't molt.
gràcies.
I a
Adéu,
nosaltres, que
Raquel.
vagi molt
Adéu.
bé.